Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els principals sospitosos de l'apunyalament mortal d'aquesta nit passada a la Concòrdia són una parella. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos estarien buscant un home i una dona, segons es desprèn de les preguntes que han realitzat els veïns de la zona. Els fets han tingut lloc al carrer Doctor Balcells, una zona conflictiva per la pràctica del botellón a les nits, segons els veïns consultats per aquesta emissora.
Primers passos per regular la utilització dels patinets elèctrics.
La cinquantena de poblacions que engloben l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, entre les quals hi ha Sabadell, han acordat mesures per incorporar-les a les seves respectives ordenances. Entre aquests en destaca l'obligació de portar casc i la circulació pel carril bici si el conductor del patinet és major de 12 anys.
En esports, Maica García, Laura Ester i Judit Forca tornen a la rutina amb l'Astralpool Natació Sabadell després de proclamar-se campiones d'Europa.
Totes tres han tornat de Budapest amb la mirada posada en el pròxim objectiu d'Espanya, la lluita per la medalla en els Jocs Olímpics de Tòquio. La cita ha de servir per acabar amb el mal regust que van deixar els Jocs de Rio del 2016.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han pujat una miqueta més, hem tingut un dia tranquil meteorològicament parlant. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda tranquil·la des d'un punt de vista meteorològic, amb el cel entre poc i mig ennuvolat, tot i que al final de la jornada els núvols de tipus alt i mitjà tornarien a augmentar. Sempre parlarem de nuvolositat més compacta a la meitat nord del país. En aquest sector, en el sector de l'extrem nord, podríem fins i tot parlar d'algun ruixat feble amb una cota de neu que voltaria els 2.200 metres aproximadament. Avui la temperatura més alta, els 20 graus, s'han superat ja a l'Aldover, al Baix Ebre, a Tarragona, a Barcelona, Barcelona, també a Cabrils. El termòmetre ha superat els 20 graus de temperatura màxima. El vent, que ha tingut tendència a anar situant-se de component sud-oest, de cara a demà haurem de parlar novament de molts núvols fins a mig matí i també de força núvols baixos a punts de l'altiplà central. Fins i tot esperaríem alguna tímida precipitació al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que voltaria els 2.200 metres aproximadament. A partir de llavors, a partir de mig matí, la nuvolositat tendirà a disminuir fins a quedar el cel força serè, tret de l'extrem nord-oriental del país, on la nuvolositat encara seria força compacta. De fet, en aquest sector encara es podria produir alguna precipitació durant la tarda amb una cota de neu que voltaria els 2.200 metres. La temperatura demà més alta i el vent que es mantindria fluix durant les hores centrals del dia de component sud. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C59, on trobem 3 quilòmetres de cues a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes. A la C58 també hi ha problemes a Ripollet, 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. I a la P7, 3 quilòmetres de cua a Barberà en sentit sud, en aquest cas. A Barcelona també hi ha problemes, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Els Mossos estarien buscant una parella com a presumptes autors de l'apunyalament mortal d'ahir a la nit al barri de la Concòrdia. Sense tenir la confirmació del cos policial, diversos veïns expliquen que els agents buscaven i van preguntar en algun establiment de la zona per un home i una dona, ella de complexió baixa i vestida amb un abric de plomes.
Després va arribar el meu home, va veure que hi havia una mena de mampara dels Mossos, hi havia algú que, i diu, em sembla que ha passat alguna cosa aquí. Llavors vaig mirar per la finestra i vaig veure que estaven parlant, dient que buscaven algú, o deien que buscaven una parella, sortien corrent cap a Plaça Espanya.
A quarts de 12 de la nit, els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada perquè hi havia una persona greument ferida al carrer Doctor Balcells, al costat de Plaça Espanya. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un cop arribats als llocs dels fets, els agents van constatar la mort violenta de l'home amb una arma blanca. Segons explica una veïna de la zona, dues parelles haurien vist l'apunyalament i els Mossos haurien començat a buscar una altra parella com a presumptes autors dels fets. Tot i que moltes finestres donen aquesta plaça, ben pocs veïns van veure o han explicat que veiessin res ahir la nit abans dels fets. Una de les veïnes, però, sí que confirma que és habitual que molta gent es reuneixi en aquest espai i que les coses no acabin bé. La investigació dels Mossos continua oberta.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
10 centres educatius sabadellencs experimenten a través d'una prova pilot amb l'eina SASAT per millorar la detecció dels casos de risc d'abandonament escolar prematur. En total, 800 alumnes de tercer d'ESO i 71 professors formen part d'aquesta prova que conforma la tercera fase d'un estudi impulsat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona sota el lideratge de la sabadellenca Sílvia Carrasco.
La iniciativa SASAT consisteix en facilitar assessorament a docents i estudiants en aquesta matèria, donat que les conclusions de les primeres fases de la investigació apuntaven el suport i perspectives del professorat com un element clau perquè els alumnes segueixin estudiant. Ho ha destacat Carrasco en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
No es pot estigmatitzar el territori i hem de deixar de pensar i de fer èmfasi en les característiques socioeconòmiques de les famílies, en la composició del centre. Hem de fer èmfasi en que els centres tinguin els recursos adequats i suficients per respondre a les necessitats de l'alumnat escolaritza, perquè això és l'equitat, que és, quan parlem d'igualtat d'oportunitats, no és l'accés a l'educació, és que després allò que tu necessites t'ho proporcioni l'educació obligatòria.
Després de la prova pilot es comprovarà si l'abandonament escolar s'ha reduït en els centres participants.
Precisament reduir l'abandonament escolar és l'objectiu de la Fira Apropa't a l'FP, que del 26 al 29 de febrer farà la seva quarta edició a Fira Sabadell i ho farà amb novetats.
La més destacada és que hi haurà un estand especialitzat en FP dual dirigit tant a alumnes com a empreses. Així ho ha apuntat el regidor d'Educació, Manuel Robles.
S'haurà de fer més pedagogia sobre el tema de la formació professional dual, atès que doncs, encara les empreses són molt reticents doncs, a abraçar-se amb aquestes noves pràctiques i l'alumnat a vegades també té reticències per qüestió de diferents casuístiques, no? Però a vegades a l'alumne també li costa entendre el que seria aquesta formació amb el centre propi de treball fora de lo que seria la típica FCT, formació en centre de treball, perquè aquí està amb una beca salari, està contractat com a professional.
Més enllà de les propostes d'FP dual, la fira inclourà també una representació dels 80 cicles formatius que s'imparteixen al Vallès d'una vintena de famílies professionals.
Unes 300 persones a l'atur es beneficiaran dels programes de formació i reinserció laboral impulsats des de l'Ajuntament de Sabadell durant aquest 2020. Aquests projectes tenen una durada d'un màxim de 12 mesos i estan enfocats majoritàriament a persones d'entre 45 i 55 anys que no reben cap prestació per desocupació. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, explica els dos objectius claus d'aquests programes.
Busquen dues coses. Una primera, doncs, durant aquest temps que s'està aquí, que evidentment cotitzin, que treballin i que per tant doncs, surtin d'aquesta situació d'aturats, però una segona cosa molt més important, que evidentment és poder-los donar capacitats per reinserir-se doncs, en el món laboral. Moltes vegades doncs, gent que ve de sectors que segurament doncs, ja no trobaran ocupació i que se'ls pot donar una oportunitat doncs, a partir doncs, de prendre noves ocupacions.
Uns programes en què es pot treballar en àmbits laborals molt diferents.
Sí, per exemple, es pot realitzar una formació de pintura, jardineria o videoproducció. Un ventall molt ampli. Segons les últimes dades publicades, un 40% de les persones participants s'acaben reincidint en el mercat laboral.
I aquest matí s'ha produït la jornada Economia Circular i Sostenible a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell per exposar el projecte conjunt de l'entitat i l'Ajuntament per identificar els residus que generen les empreses tèxtils i que es puguin valoritzar per part d'altres companyies. Tot plegat forma part del programa de cooperació empresarial del projecte TECACTE.
Es dona la circumstància que moltes empreses que practiquen l'economia circular no saben que ho estan fent així de bé. La secretària general del Gremi, Núria Aymerich, diu que les microempreses tradicionals del tèxtil sempre han reciclat. Alerta, però, que és perillós exigir al fabricant local sobre les seves possibilitats si, a més, s'acaba comprant la producció a l'exterior.
Les nostres empreses són absolutament responsables, però no tots els països que tenen producció tèxtil són responsables. Per tant, el que no pot ser és que les nostres empreses els hi exigim certificacions que no poden complir, mentre que ens podem trobar productes fets en països que no tenen control i ens arribin. Això és il·lògic. Per tant, entre tots hem de treballar perquè defensem el producte de qualitat, defensem el producte de del nostre territori.
Cal donar-los, doncs, més facilitats, a vegades amb accions tan simples com posar-los contenidors. I, evidentment, cal consumir productes tèxtils locals i de qualitat. La jornada ha acabat després de la xerrada Economia Circular al Sector Tèxtil a càrrec de l'expert David Allo.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En l'àmbit judicial, arxivada la peça 25 del cas Mercuri per presumpta malversació de cabals públics a la Federació de Municipis de Catalunya, una causa en la qual, entre d'altres, investigava l'exalcalde Manuel Bustos. Segons la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, es considera que no hi ha delicte perquè els fons de l'entitat municipalista no són de caràcter públic, tal com defensava la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular en la macrotrama. Entre els fets investigats, hi havia una subvenció de 24.000 euros a la Fundació Privada AXAR per la contractació de la presidenta de l'Associació de Llatinoamericans de Sabadell, Ligia Castelo, i les despeses personals que no tenien relació amb actes de la federació. La resolució emesa ara segueix la línia del que ja va dictar l'Audiència de Barcelona amb la peça 25 bis, que investigava suposats sobresous alcaldes en el si de la Federació de Municipis. I no deixem la clau judicial administrativa perquè la Crida per Sabadell ha presentat un recurs de reposició contra el conveni de col·laboració amb la companyia d'aigües de Sabadell per la substitució de la canonada que alimenta el dipòsit de Can Llong. Els anticapitalistes hi veuen irregularitats i asseguren que si no reben resposta portaran el cas al contenciós administratiu. Quin problema hi veu la Crida?
Els anticapitalistes, en boca del regidor i exalcalde Matías Serracant, assenyalen que l'actuació s'hauria d'ajustar al pla director de l'aigua, però no ho fa. El motiu és que preveu la construcció d'una canonada més ampla i, a més, estableix fer-la passar per un recorregut diferent, unes modificacions que n'encareixen el preu.
Que l'actuació que es fa té un 28% no, d'increment de pressupost respecte al que hi havia previst, s'ha canviat la dimensió del tub i s'ha canviat el recorregut, per tant, nosaltres entendríem, això hauria d'haver motivat una modificació del propi pla director. I en tot cas, si no s'ha fet aquesta modificació, estem davant d'una irregularitat, no, que fa que nosaltres considerem que aquesta aprovació no és vàlida perquè no s'ajusta a allò mateix que queda recollit en el propi pla director i en el conveni que l'ha de desenvolupar.
Els anticapitalistes destaquen que ja van traslladar aquesta denúncia al ple de desembre en què es va aprovar aquest conveni i per això demanen que rectifiqui el conveni o el pla director i que en cas contrari portaran el cas al jutjat.
L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, que engloba una cinquantena de poblacions, entre elles Sabadell, ha acordat una regulació específica per als patinets elèctrics. Entre les mesures concretes que s'han aprovat hi ha que els propietaris dels vehicles portin posat el casc i que, si són majors de 12 anys, circulin pel carril bici.
El director general de l'AMTU, Joan Prat, ho ha explicat avui al programa El Cafè de la Ràdio, una entrevista en la qual ha detallat que aquestes accions s'inclouran en una ordenança tipus a la qual es podrà acollir qualsevol població catalana. Prat ha assegurat que la voluntat és acabar amb la diferència entre poblacions perquè els usuaris tinguin clares les seves obligacions i vagin per on vagin amb el seu patinet.
Perquè no ens trobem que un municipi, per exemple, Sabadell, determini que cal el casc per circular a partir dels 12 anys i, en canvi, Barberà del Vallès decideixi que fins als 15 no cal utilitzar el casc, per dir alguna cosa, no? I llavors, si no estiguem en municipis veïns que tinguin ordenances diferents i regulacions diferents, que llavors tornarem la gent boja, no? amb tota la raó.
La proposta de regulació de l'AMTU arriba després que les ciutats que formen part de l'àrea metropolitana ja hagin fixat la seva pròpia normativa en relació als patinets elèctrics, una regulació que, segons Joan Prat, és força restrictiva.
Junts per Sabadell aposta per millorar l'espai públic i l'accessibilitat del barri de Cifuentes. La portaveu Lourdes Ciuró ha estrenat el concepte 8-80, el que significa que els carrers han de ser accessibles tant per infants de 8 anys com per persones de 80.
I vol iniciar aquest projecte a Cifuentes perquè considera que és un barri que ha estat abandonat per les inversions. El seu grup ja ha elaborat una llista amb els punts negres de la zona i demana dues coses a l'Ajuntament: que millori aquests espais i que faci el mateix amb la resta de la ciutat.
Que l'Ajuntament de Sabadell abordi la millora de l'accessibilitat de voreres, d'escales, de rampes, de baranes, de paviments rugosos, de l'espai públic del barri de Cifuentes, per tal d'adaptar-lo i fer-lo més inclusiu a les persones amb mobilitat reduïda i a les persones amb capacitats diverses. I el segon punt és que l'Ajuntament de Sabadell confeccioni un cens que identifiqui aquells espais d'intervenció prioritària de tots els barris de la ciutat per millorar la seva accessibilitat i fer-los més inclusius, calendaritzant un pla d'intervenció i millora 8-80.
Ciuró presentarà aquesta moció al pròxim ple municipal que se celebrarà dimarts vinent.
En cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès té dues cites aquest cap de setmana al Teatre de la Faràndula. La primera serà demà divendres amb l'obra El piano de Beethoven, dirigida per Víctor Pablo López i amb Josep Colom com a pianista solista, substituint a l'anunciada Olga Sheps, que es troba indisposada. La segona cita és una nova col·laboració amb els sabadellencs Brodes Bros, en aquesta ocasió portant el Carnaval dels Animals a la sala del carrer de la República.
El programa al matí ha parlat d'aquests dos espectacles amb Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, qui ha recordat que Beethoven està de aniversari 250 anys i la seva música envelleix molt bé. També assegura que el concert de piano fa un bon contrast amb els altres del compositor alemany que han programat.
Durant aquesta temporada tenim tres peces claus de Beethoven, tres programes amb l'eix Beethoven, i tocàvem les dues sinfonies, potser les més cèlebres, la cinquena i la novena, com a gran celebració. I aquest concert de piano és especial perquè és un concert de piano que està emparentat amb la cinquena sinfonia, amb motius temàtics similars. I pensàvem, bueno, que era un bon contrast.
El concert serà demà divendres a 8:45 del vespre a la Faràndula i el diumenge, mateix escenari però diferent company, Brodes Bros, amb el Carnaval dels Animals a les 6 de la tarda.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
El Sabadell som tot això!
Som comerç,
som entitat,
som cultura,
som esport,
som festa.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
I tu,
ja ho fas?
L'escola de Sant Nicolau, ho escoltem. Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de política. Incompliment flagrant i responsabilitat absoluta. Així valora Esquerra Republicana la decisió del PSOE d'ajornar la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol.
En un comunicat, els republicans exigeixen que després de la reunió entre presidents es fixi una data perquè la taula entre governs es reuneixi de forma imminent.
Davant d'aquesta reacció, fa pocs minuts que s'ha sabut que la Moncloa ha rectificat i que manté la taula de diàleg entre governs abans de les eleccions catalanes. D'altra banda, els espanyols repatriats a Wuhan passaran 14 dies a l'hospital en observació.
Els 22 espanyols que es troben a Wuhan, la ciutat xinesa epicentre de la infecció del coronavirus, a l'espera des de fa una setmana per ser evacuats, podrien ser repatriats en les pròximes hores en un avió britànic. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, confirma que els espanyols repatriats passaran 14 dies a l'hospital Gómez Ulla, que depèn de Defensa, a Madrid.
Encara relacionat amb aquesta qüestió, bloquegen a Roma un creuer amb 7.000 persones per un possible cas de coronavirus.
Un creuer amb unes 7.000 persones a bord que està varat des d'aquest dijous al matí al port de Civitavecchia, a prop de Roma. Els passatgers no estan autoritzats a baixar-ne perquè el metge de la nau ha detectat possibles símptomes de coronavirus a una dona xinesa de 54 anys. La dona i el seu marit, tots dos de Macau, estan en quarantena i els estan fent proves pertinents. Tots dos van arribar fa 5 dies a Itàlia i van agafar el Costa Esmeralda al port de Savona al mateix dia 25.
Tornem a la política. L'exconseller empresonat Raül Romeva ha defensat en una entrevista a TV3 que només el sistema judicial ha decidit treure l'escó al president de la Generalitat, Quim Torra.
En aquesta mateixa conversa, Romeva fa una aposta clara pel diàleg malgrat les discrepàncies. En aquest sentit, ha assegurat que no hi ha cap conflicte al món que no s'hagi resolt al voltant d'una taula de negociació i ha assenyalat l'amnistia com una molt bona manera de reconduir la situació.
I un últim apunt, l'increment pressupostari per les universitats públiques és insuficient.
Així ho considera l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, que ha assegurat que caldrien 200 milions d'euros més per recuperar la situació de fa 10 anys. La institució assenyala que la majoria d'aquests recursos es destinaran a pagar increments salarials endarrerits i a compensar la rebaixa del 30% de les taxes.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui comencem amb waterpolo perquè Maika García, Laura Ester i Judit Forca ja són a Sabadell de tornada a la rutina amb l'Astralpool Natació Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Entre entrenament i entrenament, les tres jugadores de la selecció espanyola han passat revista al programa Hotel Suís després de proclamar-se campiones d'Europa a Budapest.
És el segon cop a la història que Espanya guanya l'or en aquest campionat, però en el cas de l'escarrana Judit Forca és la primera vegada. Per això, per ella, és una mica més especial.
Sí, la veritat és que sí, que tenia moltes ganes, o sigui, no tenia l'or i deia, abans del partit deia, madre mia, que ara sí que és la possibilitat de poder aconseguir l'or i molt contenta.
El pròxim gran objectiu d'Espanya per aquest 2020 serà lluitar per la medalla en els Jocs Olímpics de Tòquio. I com reconeix la boia Maika García, amb més ganes que mai després del mal regust que van deixar els Jocs de Rio 2016.
Si tires enrere i penses en les últimes, que va ser Rio, que per nosaltres va ser un cop dur el tema de no poder entrar a lluitar per medalles, és que des d'aquell mateix moment ja estàvem pensant en les següents, o sigui, no t'ho negaré, i ara que ja ha arribat l'any, o sigui, crec que hi ha tantíssima motivació i tantíssimes ganes de que arribi el moment que no sé, no es pot ni descriure.
A Tòquio, a més, podria ser l'últim tren per aconseguir l'or olímpic per a aquesta generació. Ho admet la portera Laura Ester.
No sé què passarà, sí que vull disfrutar d'aquests Jocs Olímpics perquè mai se sap el que pot passar, evidentment, de si l'any que ve ja m'he cansat o no em compten amb mi o el que sigui, jo disfrutaré com si fos l'últim o si fos el primer, i depèn molt de tot.
D'altra banda, el repte proposat per totes elles amb el club és el d'intentar revalidar tots els títols que queden en joc. El dissabte, de fet, torna a la Lliga Premat amb el començament de la segona volta i un duel important per les aspiracions al campionat entre l'Astralpool i el Terrassa.
En futbol, a l'espera de l'arribada de Txikier Ozerin Jauregui, el centre d'esports s'ha entrenat avui a porta tancada a la nova Creu Alta per seguir preparant el partit d'aquest diumenge contra l'Hèrcules. L'equip alacantí arriba en hores ben baixes.
Per començar, a nivell institucional, on aquesta mateixa setmana s'ha produït un relleu presidencial. El segon màxim accionista, Juan Carlos Ramírez, ha deixat la gestió esportiva. Alhora, el nou president és ara un vell conegut al club com Quique Hernández. A la banqueta, tremola Vicente Mir, el tercer entrenador aquesta temporada de l'equip, per la mala ratxa de resultats que acumulen els herculans. Isma Falcón, porter de la plantilla, assegura que veu amb confiança el seu tècnic.
Vicente está fuerte, está con ganas de que llegue el partido, de ganar, y está fuerte, está con ganas, está comprometido, y yo le veo capacitado para sacar esta situación. Ya los resultados y los números están ahí, pero al final es nuestro entrenador. Estamos al 100% con él y a partir de ahí que venga la victoria cuanto antes.
Finalment, la plantilla ha patit una forta remodelació durant el mercat d'hivern amb un bon reguitzell d'altes i baixes per revertir la situació. En definitiva, un ambient ben tèrbol en el pròxim rival del Sabadell, però en el vestidor arlequinat no se'n refien. Xavi Moniquet és migcampista del centre d'esports.
Es que al final es el Hércules, quiero decir, no es cualquier equipo, es que es el Hércules y como te he dicho, es que cualquier equipo de la segunda división B te puede hacer cualquier cosa, te puede venir a casa y como salgas un poquito dormido te pueden pintar la cara, sí.
Recordem que el Sabadell és líder i l'Hércules en zona de descens, en depenúltim. Tots dos es veuran les cares a la nova Creu Alta diumenge a les 5 de la tarda.
Repassem la resta de l'actualitat esportiva en un format més breu. Per començar, no deixem encara ni el futbol ni el centre d'esports.
Parlem de la Lliga Nacional, on el Sabadell juvenil pot donar el cop definitiu per consumar l'ascens. Els de Miquillador s'enfronten al primer equip que es quedaria sense ascens a Divisió d'Honor, el Cerdanyola, distanciat ara 10 punts. Pel tècnic, el triomf és determinant perquè encara queda molta Lliga.
Segueix sent un rival directe perquè al final és l'equip que està més ben classificat després del Gimnàstic de Manresa. La diferència de punts és bona, però jo crec també que és anecdòtica per les jornades que queden.
També a la Nacional Juvenil, el Mercantil, instal·lat a la part mitja de la taula, visita el quart classificat, l'Espanyol B. Joan Poc és davanter dels graciencs.
Som un equip que guanyem, empatem o perdem, sempre competim tots els partits. Estem segurs que competirem contra l'Espanyol i intentar rescatar algun puntet, i si pot ser, els tres. I i ja pel següent.
Tant aquest Espanyol B Mercantil com el Sabadell Cerdanyola arrencaran el dissabte a les 5.
A la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell es pot ficar en seriosos problemes si no talla d'arrel la ratxa de 7 jornades consecutives sense guanyar. Amb el descens a només 2 punts, els homes de Borja Burgos visiten el quart, el Manresa. Ferran Ruiz, un dels pesos pesants del club, segueix més pendent de la zona alta que no pas de la zona baixa de la classificació.
Una victòria seria tot un triomf, una injecció de moral i ja seria un principi per començar ja a mirar una mica cap a dalt i deixar la zona de mirar cap a la zona de descens.
De la seva banda, la Pia rebrà el penúltim, el Pallejà, dirigit per l'extècnic del club, Diego Blanco. A la seva figura s'hi reflecteix el jugador escolapi Pol Viada.
És veritat que ell ens coneix de quan està abans al club i abans d'haver jugat amb nosaltres algun cop també, però bueno, no sé si tindrà alguna motivació especial, home, suposo que una mica sí, una mica de ganes de guanyar-nos, però no gaire.
Dissabte a les 6, horari habitual, al carrer Garcilaso començarà aquest futsal Pia Pallejà, mentre que el Manresa Club Natació Sabadell arrencarà a la mateixa hora, però un dia més tard.
I encara un apunt més de futbol sala, perquè d'aquí a uns minuts, a 8:15, està previst que comenci al Casal Pere IV l'acte d'entrega del 14è Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club. Dani Salgado, veterà exjugador del club, va protagonitzar un gest esportiu en el primer derbi de la temporada passada a la pista de l'Escola Pia i això li ha valgut per rebre aquesta distinció.
Canvi de panorama a la secció de tenis taula del Natació Sabadell. El primer equip va trencar la mala ratxa guanyant a la pista del Termotur Calella per 2-4 el dia que debutava l'indonesi David Jacobs a Divisió d'Honor. El club no ha sortit del descens, però es troba només un partit de la salvació i sembla que rendeix millor amb els últims fitxatges. El jugador Ferran Brugada, però, rebaixa l'eufòria.
Hem de tenir en compte també que el Calella és un rival que estarà lluitant amb nosaltres pel descens, que era un rival relativament assequible, malgrat que l'anada es va perdre amb ells. I jo tampoc seria tan eufòric a l'hora de treure conclusions precipitades.
Aquest cap de setmana, per cert, la competició de tenis taula descansa tant a Divisió d'Honor com a Primera Nacional, on el segon equip del club i el Falcons acaricien la permanència virtual en imposar-se respectivament a l'Esparreguera i al Sallent.
Els dos sèniors del Sabadell Rugby Club tornen a l'acció després del cap de setmana de descans. Tots dos ho fan, a més, estan invictes en les seves respectives categories. El masculí buscarà la cinquena victòria consecutiva contra el Manresa, antepenúltim classificat, amb dues victòries i dues derrotes. Javi de la Torre és jugador arlequinat.
Estem tenint bons resultats, tot i que encara queda molt i queden partits que seran molt durs, doncs bueno, tot apunta que podem fer un molt bon paper aquesta temporada i vaja, ja veurem, no? Aviam quin paper ens depara en els altres partits.
Per la seva part, el femení rep un Catalunya Central que ha encaixat resultats molt adversos en les últimes jornades. Montse Martín, capitana de l'equip, ho justifica.
El fet de fer menys els va afectar bastant i suposo que estan tenint problemes de lesió. És que no puc parlar amb cap de les noies d'aquesta fusió, però bueno, imagino que estan sent moments una mica durs per elles.
Dissabte a les 5 juga el masculí Sabadell Rugby Club Manresa i a les 7 serà el torn del Fem Vallès contra el Catalunya Central.
Caral Castellet ha quedat cinquena a l'eliminatòria de la penúltima prova de la Copa del Món a Mammoth Mountain, a Califòrnia. La sèrie s'ha imposat la líder a la general, la xinesa Xia Yuliu. El divendres a les 10 de la nit, hora d'aquí, tindrà lloc la final. Un bon resultat de la surfista Neus Sabadellenca, ara segona a la classificació, podria col·locar-la en el més alt de la taula a falta d'una prova perquè es doni per finalitzat el circuit mundial.
I demà arrenca oficialment la 23a edició del Rally Monte Carlo històric, la prova de regularitat per vehicles clàssics més important d'Europa. Els primers a prendre la sortida a Barcelona amb el seu Porsche 911S seran David Nogareda i el sabadellenc Sergi Giral, qui avisa del perill que pot tenir el bon temps que s'espera a Monte Carlo.
Sí que fa una miqueta de por perquè són carreteres netes, però sempre pots trobar moltes clapes de gel que et poden fer pues, tenir un accident o bueno, ens obliga a estar més al tanto. No? Jo hauria preferit un Monte Carlo més nevat.
La sortida d'aquest rally històric de Monte Carlo demà a les 7 des de l'hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 30 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.